Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I de cop va entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
Des que es va crear el 1896, la Paris-Roubaix mai s'havia disputat a una velocitat tan alta. Dylan van Baarle ha guanyat l'edició d'aquest 2022 a una velocitat mitjana de 45,792 km/h. Aquest sol fet ja la converteix en una edició històrica, però per no abusar d'aquest qualificatiu, que a vegades afegim amb massa alegria, avui intentarem posar d'altres elements d'anàlisi per valorar l'Infern del Nord, una de les curses més dures que hi ha i que es disputa, recordem, això de l'Infern del Nord ve d'aquí, per aquesta zona que va ser carn de batalla durant la Primera Guerra Mundial, durant la Gran Guerra. En l'edició del 1919, els camins per on passava la prova estaven en un estat tan ruïnós que el periodista Victor Breyer la va qualificar de l'autèntic Infern del Nord, i així li ha quedat. Sigui com sigui, Van Baarle i Longo Borghini afegeixen el seu nom al palmarès del tercer monument de la temporada, a una setmana del quart, de la Lieja, que es disputa aquest proper diumenge 24 d'abril. Encara no ens hem tret el fred de sobre, i en terminologia ciclista ja pràcticament haurem fet net de primavera. I ara em direu que no us agrada. Arrenca aquí, al Ràdio Volta de la Paris-Roubaix, el de just abans de la Lieja, i dir això fot una patxoca que espanta. Avui, per cert, el Fletxa el tindrem platòric. Ja sabeu que ell, això de les llambordes, el fa estar com a casa, com el sofà de casa. Començarem, com sempre, amb el resum sonor, que en aquesta ocasió serà especial Paris-Roubaix. La primera part, centrat en la cursa femenina, la segona en la masculina. Tot en aquests propers minuts. Som-hi! 3, 2, 1... Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Va a ser el paso por la línea de meta, le van a sonar la campana y entonces tendremos ya la vuelta para ponerle punto final a la segunda edición. Vean ustedes cómo el viento está también entrando al corazón de este velódromo. Suena la campana, 3 horas 10 minutos. Va a dar la vuelta. Elisa Longo Borghini va a conseguir.
What a victory! She's won the Ronde van Vlaanderen. She's won the Strade Bianche. Now Elisa Longo Borghini is the second queen of the classics and takes the Hell of the North. The Paris-Roubaix goes to Italy and Elisa Longo Borghini.
Nel paradiso dantesco, sinceramente, prima vivi l'inferno e poi ti trovi nel paradiso a girare due volte su questo velodromo dove ci ha girato la storia del ciclismo, quindi è...
of Dylan van Baarle, it means that he gains. Oh!
Oh! Huge crash. Somehow he's standing up. I don't know how he is, but Yves Lampaert with a massive crash. But what did he do, Hannah?
Oh, I think he,
a cobblestone is going home to Holland. A cobblestone will belong to Dylan van Baarle. He shakes his head. He doesn't believe it, but he better had. Around turn four. Into the home straight, and Dylan van Baarle can see the finish line. Solo, on his own, the job done. Dylan van Baarle, it's all yours. The famous old Kondrijk track belonging to Dylan van Baarle, and for the first time in their history, to the Ineos Grenadiers. Dylan van Baarle wins the fastest ever edition of Paris-Roubaix.
Eindelijk, jongen. Eindelijk.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Ja em veig amb la cara plena de fang. Me l'he de netejar després de sentir, de recordar la Paris-Roubaix, tant la femenina com la masculina, amb aquests reculls sonors. Hem sentit la prova des de dins, amb narracions, en diferents llengües. Hem sentit els aficionats, com criden. Hem sentit el pas dels i les ciclistes per aquests trams de llambordes en què fins i tot canvia el so de la bicicleta. Hem sentit les celebracions, el crit de Longo Borghini just creuar la línia d'arribada o les abraçades de Dylan van Baarle amb els seus companys d'equip. I de tot això, de tanta Roubaix, de tants detalls de la prova francesa, tinc moltes coses per preguntar a Fletxa. Per tant, no ens allarguem, entrem al territori Fletxa.
Okay, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France, yellow jersey.
Joan Antoni Fletxa, què tal, com estem?
Què tal, Isaac? Se'ns ha acabat les llambordes.
No, em pensava...
Estem melancòlics, ara.
Em pensava que anaves a dir, se'ns ha acabat la primavera.
No, ui, si ni comença. Ja ha començat amb aquest temps tan boig. Crec que encara tenim per temps, però bueno, la primera ciclista, no, encara tenim lieja, però bueno, pel que jo entenc sempre la primavera, sí, s'ha acabat i s'ha acabat les llambordes, ja no en tenim més i l'any que ve.
Això sí, això sí. Bé, el Tour tindrem encara alguna etapa,
sí,
que trepitjarà.
El femení també. Ah, no, el femení tenim de gravel. Tenim.
Sí. Sí, 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 sí. Molt bé, doncs escolta, d'entrada, no sé si parlar de guanyadors sorpresa, però comencem per la cursa del diumenge, la cursa masculina. Et va sorprendre tu que guanyés Van Baarle?
Jo vam parlar al podcast anterior que guanyaria un outsider. Sí que vas dir un nom i mira, no vaig pensar en el Van Baarle, però sí que és un corredor que no era un favorit clar, tot i venir de fer segon de Flandes i era un clar aspirant a guanyar Roubaix, no? O sigui, el que passa que no era un favorit com era el Van Der Poel o el mateix Van Aert, inclús que havia estat fora de córrer i tot pel Covid. Era un outsider i també van dir que guanyaria sol, que no seria pas un sprint entre certs corredors, o sigui que més o menys m'esperava la Roubaix que hem vist. I dic més o menys perquè al final ha estat una Roubaix única, o sigui que això sí que no m'esperava, la manera en com va sortir des del principi.
Sí, sí, molt intensa des dels primers quilòmetres. Jo volia preguntar, a banda de la sorpresa o no sorpresa de Van Baarle, si és merescuda aquesta victòria, i després parlar d'aquest Ineos, que tu setmanes enrere jo et t'apretava una mica i et deia, bé, Ineos no està al nivell de UAE i de Jumbo, i tu deies, mirem a les clàssiques a veure com està, tot plegat, la victòria de Van Baarle i el paper de Ineos en les clàssiques, com ho valores?
Excel·lent, sobretot en primer el Van Baarle, perquè bueno, és un corredor que no és, poder no donar espectacle tant, no és tan carismàtic, però jo el veig superintel·ligent, sobretot com van saber anticipar a Flandes, que en van parlar, i com va guanyar Roubaix també. És un nano que sap córrer moltíssim, no? I és molt, té molt de mèrit, i per tant és just guanyador, un corredor de línies, perquè van ser molt creatius, sobretot a una Roubaix, no? Van fer ventalls on ningú s'esperava, on els màxims favorits estaven relaxats del darrere, vaja, coses que no es veuen a Roubaix, i ells van tenir la creativitat de posar-les al guió seu, no? De fer la Roubaix com ells volien, no anar al darrere d'altres, sinó dir, vale, ara farem la Roubaix com nosaltres volem, i qui la vulgui guanyar ens haurà de batre nosaltres, i això és molt difícil de fer.
Mira, en aquest sentit, he llegit el teu amic John Lennon, Bradley Wiggins, que destacava el paper del Dave Brailsford, del capo de l'Ineos, i ell deia que l'equip havia corregut molt amb el segell de la casa, sent protagonistes, intervenint ja des dels primers quilòmetres, treballant molt en equip. Ell ja diu això, tu que el coneixes bé, el Brailsford, és un tio que intervé, és a dir, si ell està en una cursa, aquella cursa es veurà molt a la seva mà, és un home que intervé molt?
És un home que inspira molt, és un gran líder, i com a gran líder quan s'apropa una cursa, sobretot ara que havia estat al marge, bueno, perquè té altres altres deures, no?, dins d'Ineos, sinó estar a Ineos Sport, no només a Ineos al ciclisme. Llavors, en el moment que el Dave arriba a la Roubaix amb la seva alegria, amb la seva proactivitat, amb la seva manera de veure el risc, de dir no passa res, si avui no surt no tenim res a perdre. És un Pep Guardiola, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, és algú que t'arriba a la cursa i dius, vale, jo d'aquí estic abans de córrer a la Roubaix mig preocupat i veig que això no és res, no? I que algú et faci veure això i sobretot que digui, no, és que si tu no guanyes la responsabilitat no és teva, és meva, per un corredor és màxim, per un equip, no? Són coses que fa únic el Dave, no? I sí que em crec el que diu el Bradley, no? I sí que puc identificar certes coses de com va córrer l'equip, però sobretot el que tu dius, no? La seva presència és indiscutible que va transformar els corredors el diumenge passat.
Avui estem parlant molt d'una cursa que coneixes molt, que és molt teva, d'un equip que també coneixes molt, d'un capo com el Brailsford que coneixes molt, i també et volia preguntar per una bicicleta, per la Pinarello, perquè gairebé m'he de pessigar. Pinarello no havia guanyat mai cap Roubaix?
Exacte, és la primera Roubaix que guanyen. Mai havia aconseguit Pinarello guanyar aquesta prova i era com aquest taló d'Aquiles, no?, per al Fausto, i inclús a la Roller Classic, que vas anar convidat amb Volata, vam estar xerrant amb això amb el Fausto, sobretot perquè vam portar la Pinarello del Moscron, que per poc van guanyar la seva primera Roubaix l'any passat, i per caiguda i punxades que va tenir el Moscron, el Gianni Moscron a la part final, no va ser l'any passat. I clar, hi ha aquest paral·lelisme entre Pinarello, fabricant mític, històric de bicicletes, i en certa manera injust, que ells no haguessin guanyat mai una Roubaix, i d'altres marques sí, però això no és el cas. El cas és que corredors com el Cancellara van fer el seu primer podi amb Pinarello. Jo no he fet podis amb Pinarello dos cops. Si molts corredors que han passat han corregut en la marca, que després han destacat a la Roubaix, però Pinarello no havia guanyat mai una Roubaix, no? I aquest paral·lelisme a Ineos, que tots de la mà assoleixin aquesta fantàstica victòria, ostres, fa molta il·lusió també, no? També és just i és aquest premi. Jo crec que en un equip tan gran que li mancava i que havia estat criticat, sobretot, per no haver guanyat mai una Roubaix, tot i ser un equip tan bo i una marca tan bona com Pinarello, però que havia guanyat Tours de França amb Indurain i tot, però clar, que al pavé li faltava això. Doncs al final tots dos ho han assolit de la mà i ja sabem, no? És una col·laboració que porten des dels inicis, des de quan es va crear el Team Sky, el 2010, ja, allà estava Pinarello amb ells, apostant per aquella mentalitat amb el Dave Brailsford, i fins al dia d'avui, que ara sí, ja tenen la Roubaix.
I tant. Van encaixant peces, que parlaves d'aquesta Roubaix històrica, i realment hi ha molts motius, i a més també amb la cursa femenina, per segon any la seva història, per segon any consecutiu, amb la victòria de l'Elisa Longoborghini, que no sé què et va semblar, perquè també era allò, un patiment constant, veient-la al davant, mantenint les diferències darrere, sobretot amb la Lotte Kopecky, que intentava aixugar el forat, la distància, i al final va resistir. Quina gran victòria, eh?
Sí, molt bona, i tenint en compte això el que dius, no? De vegades es critica també el Lotte Kopecky i el seu equip, que es van equivocar o no, però al final ells van ser ofensius, sobretot elles, la Lotte Kopecky, des de molt lluny. Fins als 52 quilòmetres de meta ja va fer el seu primer moviment, van intentar anticipar, van intentar endurir la prova, i al final, en un contraatac d'aquests de la guanyadora, doncs, elles no van respondre al seu moment, però no perquè... O sigui, jo sé, va ser un error més de timing, de deixar marxar quan ells ja s'havien mogut abans. Això, com a líder, et pot passar. O sigui, que és un error entre cometes, i bueno, sobretot l'equip Trek-Segafredo que repeteix victòria, no?, consecutiva a la Paris-Roubaix femenina, no?, que això sí que per ells és importantíssim.
I tant que sí, amb l'Lizzie Dine en la temporada anterior. En aquestes edicions vam quedar sense la Marian Bosch, que va donar positiu per Covid just abans de la prova. També durant la prova es va expulsar l'Elisa Balsamo, la campiona del món, però vaja, la sensació és que el ciclisme femení t'ho havia reivindicat moltes vegades, està creixent molt, sí. I realment el nivell és altíssim ara mateix.
És altíssim, només cal veure, aviam, la prova masculina va ser rapidíssima, però és que la femenina també. clar, aquí no tenim tantes referències històriques, no? I sobretot tenint en compte l'any passat que va ser una prova molt lenta, però només cal veure les imatges, lo ràpid que corrien, o sigui, com traçaven les curves allà, que són molt difícils, com relliscaven i es tenien en peu, no? Són corredores molt hàbils, amb una certa forma molt gran, que donen molt d'espectacle i que fa un ciclisme superatractiu en tots els nivells, també a nivell tàctic sobretot, no? I per tant, bueno, jo cada cop m'estic enganxat més i sobretot animo a que tothom aficionat al ciclisme o no aficionat que també ho segueixi perquè no és mal escut.
I tant. Doncs amb això se'ns acaben les pedres, les llambordes, no les clàssiques, tampoc la primavera. Tindrem ara una setmana de les Ardenes una mica atípica perquè l'Amstel ja s'ha disputat, però vaja, encara amb plats forts, amb la Fletxa Valona i amb la Lieja, que sí que són clàssiques, però també hem d'explicar que els grans favorits de les clàssiques de pedres moltes vegades a les Ardenes no els veiem i al revés, eh? Són perfils diferents de ciclistes.
Exacte, molt diferent. És més aviat, i crec que és impossible que els veiem, sobretot després d'haver corregut. Ara diumenge a la Rubé, aquest dimecres, sobretot veure a la Fleix Balón o a la Lieja diumenge, és que era impossible. Són proves amb molt desnivell. Per una banda, no has recuperat encara del tot de la Rubé i és que era impossible que... Vaja, no tindria gaire sentit anar-hi allà sota un corredor que hagi disputat fortament la Rubé. Però, bueno, és un altre ciclisme amb corredors que venen de l'Itzúlia, de proves molt dures que estan de cara al Giro d'Itàlia i podem dir això, que passem pàgina a un ciclisme més normal, que és el d'escaladors i bueno, d'altre tipus de corredor.
Doncs el proper capítol ho anirem parlant. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Ara ho dèiem amb el Fletxa, estem de ple en la temporada de clàssiques i després d'aquesta petita anomalia en el calendari, ara que ha passat la Rubé, ens centrem en la setmana de les Ardenes. Us ho explicarem tot en detall al proper Ràdio Volta, però abans de tancar el capítol d'avui sí que us volem regalar un bonus track que ens servirà per agafar una mica d'aire i per sortir per uns moments, ni que sigui per uns moments, de les clàssiques. Ja sabeu que ens agrada aquí a Ràdio Volta rascar pels equips, pel que fan, pel que passa allà dins. Entrar al dia a dia dels ciclistes, de les curses, de les estructures i dels equips professionals. Ara sentireu un document que l'equip Kern Pharma ha penjat aquests dies a les seves xarxes en què recorden com van viure la segona etapa de la Itzúlia, de la Volta al País Basc, aquell dia en què l'Ivon Ruiz va estar escapat, a punt de guanyar més de 200 quilòmetres de fuga i el van atrapar de manera cruel a 400 metres de l'arribada. Com es va viure allò? Com ho va viure l'equip Kern Pharma des de dins? Emprenyats, desil·lusionats, tristos, resignats? El ciclisme a vegades també és cruel. I així ho expliquen l'equip Kern Pharma, amb la veu del propi Ivon Ruiz, del Juan Joró, del director esportiu, i també del català Roger Adrià.
Sabiendo que íbamos a llegar hubiera cambiado pues igual no disputar la montaña, ¿no? Si hubiese guardado esos gramos de fuerza de esos sprints, pues quizá igual serían las fuerzas que me hubieran hecho llegar.
Que estuvimos a 450 metros de la victoria.
Venga, 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 Ivo, venga, 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 esta recta solo.
Estamos escuchando pues todo el rato la radio. A Juanjo animarle a Ivón y al final pues estábamos más pendientes de lo que sucedía por delante.
Es la carrera que todo niño ciclista vasco sueña con estar ahí por lo menos una vez.
Este tramo ya cuando le están viendo a 10.
Ahora le van a pasar como aviones por la parte derecha, extenuado tras más de 200 kilómetros en fuga.
La regla de oro que tenemos en el equipo Kern Pharma es llegar a meta y sentirte orgulloso de lo que has realizado.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Drinking, whoa. you all the same. But there's no real truth with my theory. You don't have to believe me. I love you all the same. But you stole the sun from my heart.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.